Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer. Comencem tot seguit a repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts 5 d'agost. Un informatiu que avui en aquesta emissora obrirem explicant que Balaguer treu a licitació la implantació dels contenidors intel·ligents per la fracció orgànica i per la resta, amb un sistema d'identificació d'usuaris. La Paeria preveu començar a desplegar els nous contenidors a partir del quart trimestre d'aquest mateix any. Explicarem aquesta notícia com a tema de portada a l'informatiu d'aquest dimarts, però també tenim altres informacions, algunes d'elles les avancem ara en forma de titulars. Anirem fins a la Sentiu de Sió, que ha reconegut la possibilitat que la planta de biogàs prevista als límits d'aquest municipi amb Bellcaire d'Urgell pugui provocar males olors en determinades condicions. Ho fa constar en un document municipal inclòs dins de l'informe d'impacte ambiental que el Departament d'Acció Climàtica ha aprovat recentment. També explicarem que el govern preveu transformar 170 tràmits i serveis per reduir burocràcia. Entre d'altres, reforcen els equips de professionals o s'automatitzen tasques. I també ens farem ressò a l'informatiu d'avui que un de cada quatre consumidors va canviar de comercialitzadora d'electricitat l'any passat. L'autoconsum ha augmentat un 48% i ja representa el 5% de la demanda total. En l'àmbit comarcal hem d'explicar també que des de l'àrea de turisme del Consell Comarcal de la Noguera s'ha creat una ruta fotogràfica perquè els visitants puguin fer-se un selfie als punts turístics més destacats de cada municipi. I en l'àmbit més cultural explicarem que aquest dimarts 5 d'agost la plaça del Mercadal de Balaguer acollirà una nova sessió del cicle Música i Tapes amb l'actuació del grup Los Hernández, especialistes en rumba catalana, un concert que començarà a les 9 del vespre. I també avançarem que l'Associació del Veïnat del Centre Històric clourà les activitats d'estiu amb la celebració de la festa del Centre Històric. Serà aquest proper dissabte 9 d'agost a la plaça de Sant Salvador. I també tindrem espai pels esports. Avui parlarem del Critèrium Ivan Graït, que va aplegar més d'un centenar de ciclistes aquest passat dissabte 2 d'agost. El trofeu Vila i Bars de Noguera va celebrar la segona edició d'aquest Critèrium i Memorial, dedicat aquí durant molts anys. En va ser organitzador i corredor a la vegada. La Paeria de Balaguer ha tret a licitació el contracte per subministrar i implantar un nou sistema de recollida de residus per valor de 814.000 euros IVA inclòs, cofinançats pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançats per la Unió Europea amb els fons Next Generation. Un projecte que preveu la renovació integral dels contenidors de fracció orgànica i de resta, així com la incorporació d'un sistema de control d'accés intel·ligent que funcionarà amb targetes d'identificació i amb una aplicació als mòbils. L'objectiu és fomentar la recollida selectiva, limitar l'ús indegut dels contenidors i avançar cap a una gestió més eficient i sostenible dels recursos.
El primer tinent d'alcalde de Balaguer, Jesús Cienfuegos, ha explicat en declaracions a Ràdio Balaguer que la mesura heretada de l'anterior equip de govern i que l'actual ha decidit continuar-la per tal d'incrementar el reciclatge a la ciutat, que actualment es troba al 30% i caldria que superés el 50 o el 60, tal com marquen els objectius europeus, a més de pagaments pel cànon d'escombraries.
Això és un treball que aquest equip de govern l'ha agafat de l'anterior equip de govern. És un projecte que l'anterior equip d'Esquerra Republicana va tirar endavant. Nosaltres vam arribar fa 2 anys, teníem que preparar la licitació, teníem que preparar la implementació d'aquest sistema. És un sistema de tancament de contenidors que el que busca és augmentar el reciclatge dintre de la ciutat. Parlem de que Balaguer es troba al 30% de tassa de reciclatge. Tenim que intentar arribar al 50-60% per complir els objectius europeus, i aquest sistema de tancament el que busca és això, no? Busca que Balaguer sigui més neta i que l'Ajuntament de Balaguer també pagui menys per aquest cànon d'escombraries.
El contracte inclou el subministrament de 240 nous contenidors de superfície, 120 per a la fracció resta i 120 per a l'orgànica, i la instal·lació de sistemes de tancament intel·ligents en 47 contenidors soterrats ja existents. En total es desplegaran 287 dispositius electrònics de control d'accés, que només permetran l'obertura de les tapes a usuaris identificats. La implantació es farà en 2 fases. En la primera s'instal·laran els contenidors, una instal·lació que es farà per zones, i en la segona es posarà en marxa l'app, amb una base de dades vinculada al padró i 16.000 targetes identificatives. Cienfuegos diu que la implementació del sistema de control de tancament tindrà una durada de 4 anys i comptarà amb el suport de l'empresa instal·ladora per resoldre possibles incidències.
Nosaltres estem treballant en 2 fases. La primera fase serà la instal·lació dels nous contenidors a les illes. Parlem de que hi ha 120 contenidors de fracció de resta i 120 d'orgànica, parlem de 240 contenidors. Això, a les bases del concurs, ja hem demanat que l'empresa que guanyo faci un calendari d'implementació d'aquests contenidors, i el que farem és anar en persones. Agafarem una zona, ficarem els contenidors en aquesta zona, acabarem la zona, passarem a una altra. I la segona fase és, un cop ja ficats tots els contenidors a la seva zona, és l'implementació del sistema de control de tancament, la comunicació i el manteniment d'ells. Intentem que aquesta segona fase duri 4 anys i així podrem tindre els contenidors de Balaguer nets, els podrem tindre amb bona comunicació, que és el que tenim que intentar resoldre aquestes problemàtiques que es puguin portar el nou tancament, perquè recordem que ara els contenidors aniran amb tancament amb targeta, aniran també amb l'APP mòbil. Llavors, cada balagueri o cada balaguerina, per poder obrir el seu contenidor, tindrà que utilitzar aquesta eina, i això ens pot portar al principi problemes o dificultats, i per això és important que l'empresa subministradora estigui aquests 4 anys per poder detectar anomalies i poder solventar-les.
La segona fase del projecte se centrarà en l'explotació i manteniment del sistema, telecomunicacions, manteniment dels equips, actualitzacions de l'app i gestió de dades. El sistema haurà de garantir una resposta ràpida davant d'incidències per no afectar el servei ni la recaptació vinculada a la taxa de residus. Cienfuegos recorda que tot aquest procés es durà a terme conjuntament amb el Consell Comarcal, que gestiona la recollida d'envasos, cartró i vidre a Balaguer, per evitar que els usuaris hagin d'utilitzar dos sistemes diferents i prevenir l'efecte crida si no es tanquessin els contenidors, mentre sí que es fa a la resta dels municipis de la comarca.
És una acció que el Consell Comarcal també impulsa. Recordem que nosaltres hi ha una part de nostres deixalles que les gestiona el Consell Comarcal, que són el plàstic, el cartró i el vidre. Intentem també anar de la mà amb ells, perquè el que volem és donar facilitats als balaguerins i balaguerines. No volem, o tenim que evitar, que tinguin dos targetes, que tinguin dos sistemes. Parlem de que és un sistema únic, però el gestionem per separat. També tenim que anar de la mà, perquè al final podem ser un efecte crida si la resta de municipis estan fent tancament de contenidors o estan utilitzant el porta a porta. Pot haver aquesta possibilitat de que molts veïns d'altres indrets vinguin a Balaguer a fer aquest llançament de brossa, ja que aquí no tenim aquest tancament. Llavors, l'important és anar de la mà amb el Consell Comarcal. El Consell Comarcal està començant a diferents municipis de la comarca i nosaltres ara ens toca ja com a capital terminar aquesta implementació i dur-la a terme.
Els contenidors nous detectaran i registraran cada obertura i tancament vinculant-lo a l'usuari, ja sigui mitjançant una targeta RFID o a l'app. També podran diferenciar entre usuaris domèstics, comercials i grans productors. Aquests darrers amb targetes restringides i en futurs integrats a un sistema de porta a porta. Jesús Cienfuegos diu que és una acció que afecta tant a particulars com a empreses, per això estem pendents de treure a licitació la gestió de la fracció orgànica, per tal que tots els tipus d'usuaris compleixin amb criteris similars.
Això és un tema de tots, és des del petit veí que genera el seu residu a casa, no? Això és el que tothom generem, i dels grans tenidors, el seu volum és major que el d'una família convencional, i aquesta implementació va amb una segona fase, bueno, amb una tercera fase, que seria la fase de treure a concurs la licitació del servei d'orgànica, de recollida orgànica. Recordem que el gran productor, el que seria la fracció de paper, de plàstic i de cartró, ja s'està fent amb el Consell Comarcal, també ens coordinem amb ells, faltaria l'orgànica. Llavors, ara, quan acabem de fer la implementació dels contenidors, treurem la licitació d'orgànica perquè tothom estigui al mateix pack.
A llarg termini, aquest sistema ha de facilitar la implementació d'una tarifa personalitzada segons el grau d'implicació de cada ciutadà en la separació de residus. Una plataforma informàtica monitorarà l'ús dels contenidors per poder aplicar bonificacions als usuaris més responsables i establir una comunicació directa amb la ciutadania.
La implementació d'aquest sistema va de la mà també de la nova implementació de la taxa justa de residus. Això significa que el veí o la veïna que fa les coses bé vego bonificat el seu ben fer, que ara mateix no es fa. Llavors, aquesta taxa justa el que intenta és que la gent pagui per lo que realment contaminen, i és cap a on tenim que anar. Tenim que intentar detectar les persones que ho estan fent bé i amb aquestes persones premiar-les o que es veuen bonificades amb la seva factura per fer les coses bé.
Les empreses interessades en licitar per la instal·lació del nou sistema poden presentar ofertes fins al 22 d'agost i si es compleix el calendari, la Paeria començarà a desplegar els nous contenidors a partir del quart trimestre d'aquest any. Amb aquest projecte, la Paeria es proposa augmentar la recollida selectiva, reduir la generació de residus i responsabilitzar la ciutadania en la construcció d'un model més sostenible. Paral·lelament, el Consell Comarcal de la Noguera avança en la mateixa línia i ja s'han instal·lat contenidors intel·ligents a Bellmunt d'Urgell i Bellcaire i els propers dies s'actuarà a Gerb, Térmens i Vallfogona de Balaguer.
I no deixem de parlar de Balaguer perquè recordem que la Paeria ha convocat per aquest dimarts una segona marxa exploratòria pel centre històric en el marc de la Llei de Barris. Aquesta vegada la caminada es fa en horari diurn. Començarà a les 4 de la tarda des de la plaça de Sant Salvador. Una activitat que està oberta a tota la ciutadania i que té com a objectiu detectar i recollir incidències que afecten l'espai urbà. Tot plegat per elaborar un mapa d'indicadors i promoure actuacions de millora.
La iniciativa s'emmarca dins del projecte Treball als Barris i vol donar continuïtat a la primera marxa, que va tenir lloc el passat 24 de juliol en horari de vespre nit, amb la participació d'una trentena de veïns. Mireia Belimelis, coordinadora del projecte Treball als Barris, ha explicat a Ràdio Balaguer que després de la bona acollida de la primera marxa, ara se'n fa una segona en horari de tarda, perquè hi puguin participar alhora els tècnics i la ciutadania que ho vulgui i confirmar les incidències detectades amb llum de dia i fins i tot veure'n de noves.
Bé, després de la primera marxa exploratòria, que va participar moltíssima gent i des d'aquí també aprofito per agrair la participació, vam detectar bastantes incidències de diferents àmbits, no? Pues, tema il·luminació, tema barreres arquitectòniques, tema malestat dels edificis. Aleshores, en reunió de l'equip tècnic es va decidir fer una segona marxa exploratòria durant el dia, aquesta és la principal diferència, també perquè al final la manca d'il·luminació la vam veure molt clara perquè hi ha molts carrers que manca aquesta il·luminació i per tant va dificultar una miqueta el que eren la tasca d'observar altres coses i vam decidir fer-la durant el dia per, a més de confirmar i posar en valor totes aquestes incidències que van recollir el veïnat i els propis tècnics, doncs veure alguna coseta més que es va poder escapar.
Aquesta nova marxa seguirà una estructura similar a l'anterior, dividint els participants en dues rutes i en dos grups diferenciats, que després posaran en comú totes les observacions realitzades. En aquesta marxa s'ha convidat de nou a l'Associació de Comerciants i als veïns perquè en la primera marxa la falta de llum en alguns punts i la pluja que va caure poc abans de finalitzar l'activitat van poder deixar algun indret de visita pendent. Els participants de la marxa rebran un mapa on podran marcar aspectes com la neteja, l'estat dels edificis o la il·luminació. Amb aquestes accions, la Paeria vol posar les bases d'un projecte col·lectiu que defineixi el futur del centre històric amb la implicació directa dels seus veïns i veïnes.
Sortim a comarca i parlem tot seguit d'infraestructures perquè l'Ajuntament de la Sentiu de Sió ha reconegut la possibilitat que la planta de biogàs prevista als límits amb Bellcaire d'Urgell pugui provocar males olors en determinades condicions. Segons publica el diari La Mañana, el consistori admet que l'olor podria ser perceptible per l'efecte del vent o per un disseny tècnicament deficient i apunta que determinades masies aïllades properes al futur emplaçament podrien veure's afectades. Tot i que l'Ajuntament dona suport al projecte, impulsat per l'empresa Bioenergia SL, ha plantejat al·legacions per garantir i que s'incloguin mesures preventives per evitar aquestes molèsties odoríferes. L'informe ambiental detalla que l'activitat és potencialment generadora d'olors, especialment durant la recepció i la manipulació dels residus i en la fase final de posttractament. Davant d'això, la promotora preveu dur a terme aquestes operacions en espais tancats i dotats amb sistemes de filtratge i tractament de l'aire, amb l'objectiu d'evitar emissions a l'exterior. A més, es fixa que el cas de detectar episodis de males olors, l'empresa haurà de registrar-ne les circumstàncies i aplicar mesures correctores. L'informe també preveu actuacions per limitar l'impacte acústic, atès que el funcionament de la planta implicarà un augment del soroll associat a diverses unitats industrials, com ara les càrregues i descàrregues, també el procés de digestió o els sistemes de control d'olors. Amb tot, la planta ha rebut una resolució favorable per part del govern i continua el seu tràmit administratiu malgrat les més de 400 al·legacions presentades durant el període d'exposició pública. I parlem tot seguit del govern de la Generalitat, que ha anunciat que preveu transformar, abans del juny de l'any que ve, més de 170 tràmits i serveis, tot plegat per agilitzar-los, reduir la burocràcia i millorar l'atenció ciutadana.
El novembre passat, el govern va activar un pla de xoc per redissenyar els 10 tràmits digitals amb més impacte a la ciutadania. 8 estan en fase de millora avançada i amb mesures implantades, com el reforç de professionals i l'automatització de tasques i millores per a les persones. A banda, hi ha dos plans més en marxa, un amb 10 tràmits prioritaris per a les empreses i un altre amb 11 tràmits més prioritaris per a l'agricultura. La previsió de l'executiu català és que a finals d'aquest any s'hagin redefinit i millorat tots. En el cas del pla de 10 tràmits prioritaris, que Junts van sumar l'any passat 657.500 sol·licituds, inclou gestions com les ajudes per als vehicles elèctrics i ajuts a renovables en autoconsum i emmagatzematge. Per exemple, actualment, per als ajuts a la compra de vehicles elèctrics i instal·lació de punts de recàrrega, hi ha 59.798 sol·licituds. Per optimitzar el tràmit, s'han contractat 82 professionals per fer un reforç intensiu de l'equip de resolució dels ajuts. S'han automatitzat mecanismes en la gestió administrativa i es millorarà la transparència i la informació sobre l'estat actual de les sol·licituds.
I parlem tot seguit de consum elèctric, perquè un de cada quatre consumidors d'electricitat va canviar de comercialitzadora l'any passat. El 24% dels consumidors d'electricitat, estem parlant d'uns 7,2 milions a nivell català, i el 19% dels consumidors de gas van canviar de companyia comercialitzadora durant el període de l'any passat, segons un informe de la Comissió Nacional dels Mercats de la Competència. El volum de canvis supera àmpliament els registrats l'any 2023 i es deu a la presència creixent de noves companyies al mercat, amb tarifes més competitives i amb més control del consum. De fet, els canvis entre comercialitzadores del mercat lliure van ser les més freqüents, ja que quasi la meitat de les llars disposen de contractes amb tarifes variables. En paral·lel, la Comissió Nacional del Mercat apunta que la instal·lació de sistemes d'autoconsum ha augmentat un 48%, fins a 683.719 autoconsumidors, i ja representa el 5% de la demanda total. Endesa, amb el 28%, Iberdrola, amb el 23%, i Naturgy, amb el 8%, són les companyies que lideren el mercat de vendes d'electricitat, tot i que les comercialitzadores no tradicionals com la Luz, Imagina o Gesternova continuen creixent. Aquesta dinàmica ha reduït el nivell de concentració dels subministraments a pimes i indústries, encara que el mercat domèstic segueix dominat per les tres grans companyies. La comissió també assenyala que la demanda d'electricitat dels consumidors va créixer un 3% l'any 2024, recuperant els nivells de l'any 2022, tot i aquest augment de l'autoconsum. Sortim tot seguit a Comarca, ho fem per parlar de propostes que s'impulsen des de l'àrea de turisme del Consell Comarcal de la Noguera. Concretament, s'ha creat una ruta fotogràfica perquè els visitants puguin fer-se un selfie als punts turístics més destacats de cada municipi de la comarca. En cada un d'aquests llocs s'ha instal·lat un punt selfie format per un suport d'acer inoxidable a la part alta superior del qual hi ha un adaptador per col·locar-hi el mòbil i fer la foto on apareixeran els visitants de cos sencer i de fons amb el millor enquadrament de l'atractiu turístic. Això permetrà als turistes mostrar fotografies de qualitat del nostre territori als seus amics o compartir-les amb els seus seguidors a les xarxes socials.
Aquest suport selfie porta incorporada a la part del davant una placa informativa de l'atractiu turístic destacat, on es pot accedir a través d'un codi QR Tours amb un generador Big Data enllaçat amb una web app, on els turistes també podran conèixer el recorregut per visitar els altres punts selfie instal·lats a la comarca. A més, els permetrà fer-se seguidors de les nostres xarxes socials, consultar el web de turisme, agenda d'activitats, comerç locals, restauració i accedir a la ruta selfie geolocalitzada, des de la qual podran conèixer mitjançant fotos, audioguies i textos en multidioma els punts d'interès del municipi o de l'entorn. Aquest projecte pretén donar visibilitat a la comarca i als atractius turístics d'excel·lència de cada municipi, amb la finalitat que els turistes que visiten el nostre territori puguin conèixer tot el potencial que ofereix la Noguera. Durant aquest estiu, els municipis de la Noguera estan instal·lant els punts selfie i un cop els 30 municipis ho hagin fet, es podrà consultar la web app del codi QR amb la informació de l'atractiu turístic. La ruta selfie de la Noguera és una experiència turística patentada i comercialitzada per l'empresa Tours. Take your selfie.
I parlem tot seguit de propostes festives i d'agenda perquè Los Hernández portaran la rumba catalana al cicle Música i Tapes aquest dimarts a la plaça del Mercadal. L'actuació del grup serà la primera del cicle Música i Tapes al mes d'agost, que igual que el juliol tindrà lloc tots els dimarts al mateix emplaçament, al centre del Mercadal. Els ritmes alegres i festius de la rumba catalana seran avui els protagonistes, a partir de les 9 de la nit amb l'actuació, com dèiem, de Los Hernández dins aquest cicle estiuenc. Los Hernández es defineixen com un grup de rumba catalana i flamenca, i interpretaran versions rumberes i temes propis adaptats en un format petit però amb força directe. El concert està pensat per gaudir d'una vetllada a l'aire lliure i també permet al públic escoltar diferents estils musicals, tot prenent una copa o tastant tapes. La novetat d'aquest any, a més, és la creació d'un còctel especial per a l'ocasió, que es pot consumir amb o sense alcohol, així com una tapa exclusiva del cicle Música i Tapes. I seguim parlant de propostes que tenen a veure amb el lleure i la cultura. Recordem també que l'Associació del Veïnat del Centre Històric clourà les activitats d'estiu amb la celebració de la festa del Centre Històric. Serà el proper dissabte 9 d'agost a la plaça de Sant Salvador.
L'inici de la festa tindrà lloc a les 6:30 de la tarda amb l'Aquí juga tothom, una sessió de jocs pensada per a totes les edats que s'estendrà durant el vespre i la nit, intercalada amb la resta d'activitats. L'objectiu és recuperar el joc com a mitjà de gaudir de petits i grans, amb el carrer com a epicentre de la comunitat. Es proposaran diverses fases de jocs durant la vesprada, en els quals es podrà participar individualment o en grup, a través d'equips virtuals que es conformaran amb les inscripcions dels participants. A les 7 s'oferirà una ruta guiada per l'exposició als balcons La memòria del centre històric, inaugurada a la primavera, que recull els records de veïns i veïnes de diferents espais del barri i que forma part dels actes de commemoració dels 50 anys de l'associació. A les 8:30 podrem gaudir de l'actuació del grup Silvestre, Estrio Lleidatà, que fusiona la polifonia tradicional de Ponent i de la Mediterrània, amb la sonoritat de les bases electròniques més modernes. A continuació, s'oferirà un sopar popular, els tíquets del qual es poden comprar amb antelació als comerços adherits. La festa finalitzarà amb la darrera ronda de jocs participatius i el sorteig de premis, cortesia dels comerciants del centre històric. D'altra banda, el dimecres dia 6 d'agost, dia de Sant Salvador, tindrà lloc a les 9 del matí la tradicional missa en honor al sant i tastet de coca i moscatell.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim la secció esportiva i anem avui fins a Ivars de Noguera, perquè el Critèrium Ivan Graït va plegar més d'un centenar de ciclistes aquest passat dissabte 2 d'agost. El trofeu Vila Ivars de Noguera va celebrar la segona edició del Critèrium i Memorial dedicat a qui durant molts anys va ser organitzador i corredor a la vegada. Després de l'èxit de l'any passat, per la segona edició d'aquest any, el Club Esportiu Gessés d'Algerri va optar per doblar categories i curses, celebrant-ne fins a 4, entre elles la cursa de la Copa Critèrium. En concret, al matí, la primera cursa va ser la dels màsters 50 i 60 masculina, on es va imposar el màster 50 Anthony Doyle, de l'Equipier Cycling Team, seguit per la categoria de joves de cadets que va guanyar Martí Collell, de la Priorite Jofre Cycling Team. A la tarda, la novetat principal va ser la Copa Catalana Fèmines per a totes les categories femenines, és a dir, des de sub-23, elit, cadets, júnior i màsters. La victòria va ser per l'elit Maria Banlles, del Maxi Baister, que es va imposar en un sprint reduït per davant d'Agua Marina Espinola, del team Farto Quirot, i Victòria Dupont, de la Universitat Politècnica de València, tancant aquest podi de 3. Cinquena va entrar la primera sub-23, Laia Bosch, Massi Baister, i vuitena va ser la primera cadet, Valèria Pinyol, del Baister Women's Academy. La proposta es va rematar finalment amb una cursa que marcava el retorn de la Copa Critèrium de les categories masculines, la sub-23 Elite i Masters 30 i 40. La gran victòria va ser per al sub-23 Marcel Molist, del Control Pack, que es va imposar en solitari per pocs segons davant de l'Elite Blai Rodríguez, de la Societat Ciclista Ilerdense, i el sub-23 Lleir Forns, del Potter Cycling Team. Ja quart, a més d'un minut, va entrar el primer Master 30, Oriol Escolano, del GR Bikes Grupo El Reloj, mentre que el primer Master 40 va ser Gerard Massanas, del team CC Palafolls, restaurant El Paller. En total, una Copa Critèrium per a Elite i Sub-23, que va ser la segona cita de la temporada, que va continuar, de fet, l'endemà, al Gran Premi del Préssec del Morell, al Tarragonès, amb tres cites més aquest agost. Per la seva part, a la Copa Catalana Fèmines, tan sols li queden ja dues cites per davant després de la d'aquest dissabte a finals d'agost, la cursa ciclista femenina Festa Major de Sants de Barcelona, i ja al setembre, el Gran Premi Ciutat del Prat de Llobregat. Es pot consultar tots aquests resultats, totes les classificacions, visitant les xarxes socials del Critèrium Ivan Graït o també a la web de la Federació Catalana de Ciclisme. I arribem als minuts finals de l'informatiu, minuts que dediquem, com és habitual, a fer el repàs al més destacat de les portades de la premsa escrita.
El diari Segre obre avui amb la decisió de l'Ajuntament de les Borges Blanques. Dona un més als veïns d'un bloc ocupat per anar-se'n dels 77 pisos. No es fa distinció entre propietaris, inquilins i ocupes i es declara l'edifici inhabitable. A l'immoble s'hi han detectat punxades elèctriques i incendis. En portada també es diu que s'han saquejat làpides del cementiri del Palau d'Anglesola per robar bronze, un acte vandàlic que ha afectat desenes de nínxols amb figures i creus. En altres titulars, els barris rics de Lleida tenen un 82% més de renta que els pobres, una desigualtat que ha crescut en els darrers 8 anys, i es dona impuls a la lactància materna amb un projecte fotogràfic promogut pel Banc de Llet. I en esports, el Bordeta recupera l'equip amateur, que jugarà a la quarta catalana, on també tornen el Poal i el Serós. El diari La Mañana obre avui amb bones notícies per a Lleida. La demarcació guanya 4.000 treballadors durant el mes de juliol i bat un rècord d'ocupació amb més de 222.000 afiliats a la Seguretat Social. Tot i això, l'atur registra un petit repunt de l'1,12%. També destaquen en portada la nova onada de calor que comença avui i que podria allargar-se diversos dies. Informen que s'està habilitant un refugi climàtic a tocar del camp d'esports. Les obres per habilitar una nova zona verda a l'avinguda Doctor Fleming estan avançades. I en altres titulars, s'ha detingut un home a Lleida per intentar apunyalar-ne un altre. I Educació vol reduir ràtios en 7 centres d'alta complexitat. Al barri de Balàfia reclamen que el bus de l'L8 funcioni cada dia. I en esports, el Lleida Club de Futbol presenta la nova campanya d'abonats amb el lema Som el Lleida més vius que mai. Mentre que l'Atlètic Lleida fitxa el defensa Pablo Volado. El diari El Punt Avui encapçala la portada d'avui parlant de turisme sense control. Les ciutats més visitades del món, també a Catalunya, replantegen el seu model turístic per evitar convertir-se en parcs temàtics massificats. En segon pla, la calor i l'economia protagonitzen els titulars. Les temperatures i l'ocupació pugen en una nova onada de calor que coincideix amb un nou rècord d'ocupació laboral a Catalunya. Tot i això, l'atur puja a Catalunya lleugerament un 1,38%. I en àmbit internacional, el Kremlin refreda la tensió nuclear. Finalment, en esports, el Barça tanca la gira amb una golejada per 0-5 contra el Daegu Corea.
Amb el repàs al més destacat de les portades de la premsa escrita, posem ara sí el punt i final a l'informatiu d'aquest dimarts, dia 5 d'agost, que acabin de passar una molt bona jornada.